Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com el PSOE i Junts per Catalunya han acordat que el govern espanyol desclassifiqui els documents del CNI sobre l'imam de Ripoll i els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i a Cambrils. Pel govern espanyol això demostrarà que no hi ha res a amagar, mentre que Junts treu pit i sosté que la seva duresa negociadora dona fruits. Tot plegat per la necessitat que té el PSOE d'apropar-se a Junts i que li aprovin com a mínim el sostre de despesa de cara als pressupostos de l'any que ve. També us hem parlat de la guerra del Líban, perquè ja podem parlar en aquests termes guerra del Líban. Israel ha continuat bombardejant avui posicions de Hezbollah en aquest país. Des de dilluns hi ha 600 morts, 2.000 ferits i, atenció a la xifra, 500.000 de desplaçats que han fugit de casa seva pels advertiments d'Israel que eren dins de zones considerades objectius militars. I ens hem fixat també en la negociació per la reducció de la jornada laboral a Espanya. L'acord de govern entre el PSOE i Sumar era reduir-la aquest any a 37 hores i mitja, però la negociació s'està allargant i els sindicats estan perdent la paciència. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, promet que compliran la seva paraula i que s'arribarà a aquesta reducció de 37 hores i mitja aquest any. Veurem si són capaços o no. Què més destaquem a aquesta hora, Joan Bota?
Que la Fiscalia veu indicis de finançament il·legal al partit S'ha acabat la festa, dirigit per Alvise Pérez. El Ministeri Públic es basa en una denúncia que va arribar dijous passat per part d'un empresari lligat a les criptomonedes que assegura que va donar 100.000 euros en efectiu a l'agitador d'extrema dreta per finançar la campanya de les eleccions europees. Madrid, Jordi Brascó.
Bona tarda. Unes eleccions en què S'ha acabat la festa va treure 3 diputats i que converteixen Alvise Pérez en aforat. Per això és la Fiscalia del Tribunal Suprem qui demana que s'investigui l'ara eurodiputat per un suposat cas de finançament il·legal. El mateix denunciant inclou proves directes, com ara converses en què l'agitador d'extrema dreta ofereix una recompensa a l'empresari vinculat a les criptomonedes. El diario.es n'acaba de publicar una.
Las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Feijóo y con Abascal. Y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relatives a Bitcoin, etcètera, ¿sabes?
Alvise Pérez s'enfronta a un delicte de finançament irregular perquè la llei de partits prohibeix les donacions procedents d'una sola persona superiors a 50.000 euros anuals.
Crisi política als verds alemanys. Els socis de govern tripartit d'Olaf Scholz, després de la derrota electoral als lands de Brandenburg, Turíngia i Saxònia. La cúpula ecologista ha dimitit, però no es planteja abandonar l'aliança amb els socialdemòcrates, com ho estan fent els liberals. Berlín, Oriol Serra.
Amb les eleccions de diumenge passat a Brandenburg, els verds alemanys tanquen un cicle de 3 eleccions regionals amb resultats molt decebedors per a la formació que actualment ocupa les carteres d'Economia i d'Exteriors al govern federal alemany, fins al punt que a Brandenburg han quedat fora del Parlament regional. La cúpula bicèfala del principal partit ecologista d'Alemanya, formada per Ricarda Lang i Omid Neuropur, ha decidit dimitir perquè considera necessari un canvi d'imatge a la formació per a superar el que han definit com la pitjor crisi de l'última dècada.
La qüestió fonamental és si en el futur serà possible a Alemanya, el país amb més responsabilitat de la Unió Europea, continuar fent bones polítiques per la pau, la llibertat, la justícia, pel benestar i per la protecció climàtica.
Justament, la manca de credibilitat en tots aquests aspectes és el que ha provocat la pèrdua de suport electoral a un partit que, lluny del pacifisme i l'ecologisme, s'ha alineat amb la indústria armamentística i fins i tot amb l'extracció de gas mitjançant el fracking.
Els afectats d'atàxia de Friedrich han demanat avui en unes jornades més visibilitat i conscienciació social sobre aquesta malaltia minoritària i també l'eliminació dels estigmes que comporta. Es tracta d'una patologia neurodegenerativa genètica que provoca un afebliment progressiu amb un impacte molt negatiu a la salut dels afectats. De fet, es calcula que la seva esperança de vida no arriba als 37 anys. Aquests malalts pateixen, entre altres coses, fatiga, escoliosi, diabetis, dificultat per parlar i mantenir l'equilibri, discapacitat visual i auditiva i problemes cardiovasculars. Afecta 2 de cada 100.000 habitants. La Sala Trono de Tarragona presenta la seva temporada de tardor estrenant espai al Teatre del Magatzem, una sala petita que ha fet reformular el tipus d'espectacles que seran de petit format i més pròxims al públic i alhora s'apostarà per fer més passis. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
El principal canvi és que es passa de l'aforament d'uns 500 espectadors que hi havia al Teatre Metropol, on fins ara duien a terme l'activitat, als pocs més d'un centenar del magatzem. Sentim Joan Negria, director de la Trono.
L'aforament se'ns ha reduït, però treballarem perquè puguem fer les funcions que facin falta perquè puguem arribar a la xifra de la temporada passada. Serà molt difícil arribar-hi als 5.400 de la temporada passada al Metropol.
La majoria de muntatges són d'actors i companyies emergents i parlen de temes socials com l'anorèxia o l'educació, però també hi ha espai per l'humor i actors consolidats com Jordi i Ivana Colocha, que arriben al muntatge Pazzo.
I a aquesta hora hi ha retards a la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. S'ha variat un tren i la circulació entre Barcelona i Sabadell i entre Barcelona i Terrassa ha quedat alterada entre les estacions de Plaça Catalunya i Sant Cugat.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins a les 4 amb l'Oriol Marc, cap de Política del Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
La periodista Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació a la Universitat Abat Oliva CEU. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El tenim aquí a Barcelona. I ara vaig a fer una cosa, perquè saludo ja directament. Posa la música de l'Eugeni, posa la música. Eugeni Alemany, bona tarda.
Bona tarda, perquè bona vesprada, bon dia.
És que el Joan ha vingut impactat, sí, perquè com que ha estat uns dies a València, i ha vingut impactat, sí, per l'èxit que estàs tenint a València. Ha vingut dient, escolta'm, l'Eugeni ho està petant molt a València. Has vingut impactat, no, Joan?
Sí, he llegit que tens un share que guanya a tots, el Broncano, l'Hormiguero, que ho estàs rebentant.
Hòstia, que punyetero eres, Joan. A veure, no arribem a tant. Però sí que és veritat que jo he fet un concurs ara a la mateixa hora, que es va estrenar aquest estiu, i la veritat, es diu a la Saca, és un concurs, és un format de la BBC, i està tinguent molt d'èxit, i anem a la mateixa hora, és més, comencem abans.
Veus?
I es va estrenar aquest estiu, i jo em feia una miqueta de por, perquè dic, hòstia, quan vinga ja setembre, el Hormiguero, el Broncano, estava Carlos Latre també, i estem aguantant d'ahir, unes audiències humils, perquè tal, no tenim aquests pressupostos ni aquestes xifres, però, ostres, jo vaig pel carrer i molta gent em diu, i també xiquets, que veuen el programa, que els agrada molt, que s'ho passa molt bé.
No m'ha semblat que el Joan estigués tirant d'ironia, eh? M'ha semblat que realment venia content de la teva audiència.
Sí, sí, ho he dit de broma, perquè ja estàs guanyant-li al Broncano. El Broncano o l'Hormiguero són unes xifres altíssimes. Però és de veres que ha sigut una sorpresa també per a l'equip. Estem molt contents, i sobretot els concursants que venen i se'n van molt satisfets, perquè es tractem molt bé, però nosaltres ens ho agafem com si fora... Se'n recordeu de la sèrie Vacaciones en el mar?
Sí.
Hombre.
Doncs nosaltres, l'equip, ens agafem així, no? Per exemple, Marta, que és la companya de producció, jo li dic que ella és Juli, que és la relacions pública, jo soc el capitán Stubin.
Stubin, sí.
Sí, rebem a la gent, que s'ho passen bé i que més enllà dels diners que puguen aconseguir en el concurs, el que sempre recordaran és l'experiència. Ah. Si es van tractar bé i si s'ho van passar bé. Mm. I per això nosaltres és un objectiu important, no?, que la gent se'n vagi contenta. I crec que això, després en la tele es transmet. Mm-hmm. I n'hi ha molt bon rotllo. O sigui, Joan, que l'has estat veient, l'has vist algun dia?
Sí, sí, a més, i llegint, no sé si era Levante, a Províncies, a no sé on, que l'audiència era espectacular.
Sí, sí, per al que són, sempre estem doblem o tripliquem la mitjana de la cadena.
La cadena,
sí,
que
és superagraït.
Joan vol participar-hi, eh?
Sí, no sap com fer, perquè a veure si el convides un dia.
Te ho passaries molt bé, Joan, eh?
Sí, sí,
te ho passaries molt bé.
Més, avui ha vingut tot trajat, eh? Avui ha vingut mudat, Joan. Sí, sí, avui ha vingut amb americana.
És que un dia em vaig atrevessar amb el rector pel passadís de la universitat. Jo anava amb texans i amb un polo, i em
va dir,
no. Joan, aquest és matriculat. I a partir d'aquí... Va ser una forma...
Com volem dir, eh? Com volem dir.
Va dir-me, on vas, fill meu? I a partir d'aquí, sempre que vaig a fer classe, porto una jaqueta.
Ah, això perquè però és la Batoliva seu, eh? Perquè en una altra universitat això no passa.
Però
fer,
el va vore juvenil.
Ah.
Sí, tu és un aspecte juvenil, jovial.
Tu ja ho saps, que la gent del campus d'Alfara també són gent endreçada.
Mm. Bé, escolta'm, quin tema volies proposar? A veure, no volies parlar de les audiències de la Saca.
No, però t'ho agraeix molt, Joan, el detall, de veritat, t'ho agraeix moltíssim.
No, ja venim al programa la setmana que ve tots quatre.
Sí, ni a llista d'espera de càsting, ni a llista d'espera de càsting. Mira, sí que he de fer un advertiment previ, i és que amb tot el dolor del meu cor, si res no ha canviat i les informacions continuen siguent correctes, l'Oriol Marc està exonerat de la dèria d'avui.
Hombre.
pots tindre un rol
no,
tipus...
No ho sé, hauríem de veure si actualitzes la informació o no, eh?
No ho sé, ara jo diré el tema i ell dirà.
En
principi jo t'oferisc la possibilitat de participar com un observador de Nacions Unides, és a dir, no fa res.
Jo crec que ha de participar l'Oriol perquè segur que té alguna cosa a dir.
Pots opinar de la visió dels demés, inclús aportar la teua experiència, si vols, però no estàs obligat.
També et diré que hi ha hagut filtracions, eh?
Ah! Ah, no n'he sigut informat.
No sé si l'Oriol no, el Joan tampoc, però Mònica Hernández ha tingut filtracions que no han vingut de la meva persona.
El referent a l'estat de l'Oriol?
No, en referent al tema de la dèria.
Ah, al tema de la dèria.
Mònica ho sap.
Ah, no, però a veure, ens han passat els temes a tertúlia i jo no t'he trobat a tu i he dit ai, que no tenim dèria, avui pensant.
Però no m'ho ha preguntat a mi, perquè si no? M'hagués preguntat a mi jo hagués dit, no, avui l'Eugeni m'ha demanat que no us passi el tema.
No, jo li he dit que no diguera res perquè així m'interessava més la espontaneïtat i la frescura
de la resposta.
Sí, efecte sorpresa de províncies, però...
Una mica...
A veure, vaig al gra perquè estic creant una expectativa que pareix que vaig jo a fer una pregunta de us sap què. No, vos pose en antecedents. Jo tinc una parella d'amics que els dos fills ja són majors i s'han independitzat, se n'han anat a casa, i aleshores el primer que han fet estos amics meus que ha sigut han decidit dormir en habitacions separades. I a mi, des que m'ho han contat, jo no faig més que pegar-li voltes.
Sí.
No sé si voleu començar vosaltres reflexionen sobre este tema o voleu que jo llance un poc les meves reflexions.
No, a veure, no sé, les cares.
Comença jo?
Endavant.
Comença.
Bé, jo pense que haurien de deixar este tema, haurien d'anar sense embussos i ser tots transparents. Jo pense que la realitat és que a tot el món li agradaria dormir sol. A tot el món. Pot ser els primers anys, pel que siga, amb la joventut, t'agrada dormir al costat de la persona que vols. Però no ens enganyem, a partir de certa edat, no és que el molesti
l'altra persona. És que no el veus, però López Alegre està tenint un atac de riure, no sé molt bé per què, perquè s'ha posat vermell i va rient, ara mateix no pot parlar el Joan, no sé què ha passat, encara no has fet cap broma.
No, fa senyals de tireu.
Té un atac, si està fent senyals de parleu vosaltres, que jo no puc, no sé per què, no sé quin pensament ha tingut, però endavant.
No, doncs ho haurà de compartir, perquè jo vull saber-ho.
Quan es recuperi.
Que jo entenc és que, vull dir, que a partir de certa edat no és que et moleste l'altra persona, no és una molèstia, realment no és una cosa de la persona, no sé, que metes algun soroll o el que sigui, però vull dir que per a descansar profundament tu necessites el control absolut de certs paràmetres de l'habitació. Temperatura, il·luminació i soroll. Aleshores, jo penso, per exemple, en el plaer que és escollir la temperatura del teu llit sense haver de negociar amb l'altra persona, que si un dia tens calor, que si l'altre tens fred. És un niu de conflictes. No és el problema amb la persona, són estos paràmetres. Per exemple, jo a l'estiu, la meva dona vol dormir a la finestra oberta per a que entre aire. Jo necessito dormir tot a fosques i tot tancar perquè em molesta la llum, el soroll o si entra un mosquit. I ja no parlem d'altres experiències sensorials, com els ronquits o les olors. Perquè, a veure, jo no voldria compartir intimitats innecessàriament, però jo per la nit tinc gasos.
Bueno, és la vida.
Sí, és la vida. A veure, i jo, vaig a dir-ho clar, jo fins que no em tira el pet, no em puc adormir.
Cosa pudenta fora del ventre.
Clar, sobretot perquè tu, és com si t'estàs pixant, no pots dormir, t'has d'alçar a orinar, si tens un pet, tu estàs retenint-lo contra la seva voluntat. Estàs fent una força i no te vas a dormir. Evidentment, jo he desenvolupat tècniques per a no molestar, com per exemple la tècnica de l'ofegament.
De l'ofegament
No, la parella... No, per favor, Oriol. No.
L'estàs acusant de ser un assassí?
No, per favor.
No,
per exemple, tu...
Que no respiri 30 segons.
No, tu si tens, per exemple, una ventositat, un pet, una bufa, una bleda, una xufa, hi ha moltes maneres de dir-ho, tu no pots tirar-te la mai de gairó. De costat. Clar, perquè te l'has de tirar. Jo el que faig és que em pegue la volta i te'l tires com ofegant-lo per a que vagi... Perquè no sé si sabeu a quina... Un pet es propulsa 3 metres per segon.
Ah, carai.
Això ho apareix en el concurs de la Saca, eh? De veres.
3 metres per segon, eh?
3 metres per segon. Aleshores, si tu te'l tires de costat, encarat cara a la persona, estem parlant de que en mig segon, si està a 50 centímetres, és un lli de cos i mig, en mig segon aquesta persona...
Va canyat un pet, perquè això vol dir que en un minut arribaríem d'aquí a Francesc Macià.
Imagina't. Està vist que va perdent potència. Però... 3 metres per segon, diguem que és la velocitat a la que es desplaça i realment és la distància que recorre. I llavors jo, això, jo intento controlar-ho. També és cert que jo me'n vaig a dormir abans que la meva dona. I ahir jo tinc, diguem, això és 3/4 d'hora, hora en la que jo...
Que vas allà, eh?
Efectivament.
Pots
obrir la finestra i tot. Clar, la que la finestra ha d'estar tancada, quan entra ella diu, però aquí què ha passat? Han matat algú. I jo m'ho plantejo el tema de dormir en habitacions separades i ara sí que m'agradaria escoltar el vostre testimoni. Comencem per Joan, que reia tant.
Sí, no sé què li ha passat. Ara està recuperant,
no,
aviam.
Clar, jo conec una parella que ens ven aquest producte. O sigui, quan sortim a sopar, ells fa anys... No, jo conec una parella, a més, si ens estan escoltant, els hi farà molta gràcia, que quan sortim a sopar ens ho expliquen, que ells fa anys que dormen separats, com si fossin la monarquia, i que ens recomanen molt perquè té totes aquestes virtuts que dius tu. Clar, jo això li veig un problema, que és que si tu ets el que fa el pas de dir-li a la teva parella, mira, és que vull dormir separat, jo crec que tens mig peu al civilista.
depèn, no ho sé.
Noi, és molt delicat, això, eh?
No ho sé. Veiem, la Mònica...
A veure, jo
Mònica.
Habitacions separades no m'ho plantejo, però sí en llits separats, perquè a mi aquests paràmetres que tu deies de soroll, il·luminació i temperatura, no, tenim acord sempre, però penso que per descansar és millor un llit separat, perquè estires el llençol, l'altre et fot un cop de peu. Després has d'afegir, si tens nens petits, llavors ja no és dormir en companyia, és dormir en grup, i si tens animals també. Llavors millor dormir sol, sempre.
Molt bé, tu la mateixa espai...
És no, no, jo no ho faig.
Però és com...
Jo avui venia pensant, no vinc, Òscar, perquè aquesta dèria no em va bé.
Però, per exemple, soroll o finestra oberta o tancada, això, en mateixa habitació, llits separats, no ho soluciones.
No, però és que jo tinc acord
però
amb la meva parella.
Però tu què ets
aquests tres paràmetres...
És que jo no, perquè jo he arribat a la conclusió, mentre sentia l'Eugeni, que aquí la solució és que jo dormi amb la dona de l'Eugeni i l'Eugeni dormi amb la meva dona, perquè la meva dona és també...
Un altre que té un peu civilista.
No, la meva dona és, escolta'm, tot tancat, tot fos, no hi ha una gota de llum, tot tancat, perquè sempre té fred, i jo, en canvi, sempre tinc calor, ben destapat, i la finestra ben oberta a l'estiu, i clar, ja no hi ha acord.
Però jo estic parlant de llits separats, s'ho està proposant directament un intercanvi de parelles, Òscar.
No, però dic dormir.
No, sí.
Veient el talent a nivell de vent de l'Eugeni, és normal que la seva dona vulgui dormir tot obert.
No, però no és per això, és perquè té una cosa en l'organisme. Jo, per exemple, quan vaig a dormir tinc calor. I a mesura que passa la nit és quan tinc fred. Ella és al revés. Ella s'agita, es buc congeladíssima, i després és quan té calor i ho vol obrir tot. Jo no sé com té el termostat intern. En qualsevol cas, una cosa que estava pensant
titular,
amb Mònica...
Amb el teu permís.
Aviam.
El titular és l'Òscar vol... que la seva dona dormi amb un senyor que estira pets de nit.
És una mica estirat, aquest titular.
I que està a 300 quilòmetres de distància.
Està una mica estirat, aquest titular.
Però bé, la fórmula que proposa Mònica, que és com d'anar de colònies, està bé, perquè és un poc com estar en una cabanya...
Escolta, amb una llitera, si l'habitació és petita, amb una llitera, una dalt i una baixa.
Però jo crec que així el tema, que ho ha deixat un poc caure ja el Joan, és un tema de classe social, vull dir, perquè així es veu també les diferències entre les classes proletàries i les classes altes, perquè la monarquia es ve que tots ho sabem, és Vox Populi, que el rei Joan Carles I i la reina Sofia fa anys que dormen en habitacions separades, se sabia, jo suposo que Felip
VI... Amb la Bàrbara Rey, amb les fotos que hem vist avui, no dormien separats.
Sí, no que està quedat l'altra dona també en el llit, suposa que Felip VI i Letícia estaran igual, no, encara que sigui pels horaris del sarse matí a fer spinning o el que fa a Letícia, perquè aquesta dona s'alçarà matí a fer elíptica, com a mínim, i la Georgina, no sé si vegueu el documental d'este de la Georgina i el Cristiano Ronaldo.
No.
Però diu que són tres.
Com que tres?
Sí, diu que ella és superliberal perquè també és benvingut a casa l'amic del Cristiano Ronaldo.
No, jo el que penso és que dormen en llits, en habitacions separades, seguríssim. Seguríssim. Que en quant es busquen com a parella, per descomptat. Però jo crec que aquest tren de vida que porten de luxe i de diners... És que si tu tingueres molta pasta, no ho faries? Si tingueres lloc per a tindre més habitacions?
Jo és que tota aquesta conversa que estem tenint no la pillo gaire, perquè si vius en un pis com jo i tens una filla adolescent... Que
no, però
arriba...
la clau l'ha donat l'Eugeni quan ha dit una parella que els seus fills ja són grans, se n'han anat de casa i, per tant, clar, et queda l'habitació del meu fill buida.
Clar, això és el que ha passat. Sí. Estos amics meus ara tenien tres habitacions i ara ells s'han... Un s'ha quedat a l'habitació que tenien, però l'altre ha passat a una dels fills.
Veus?
I estan ells ara, no? Superguai,
superguai. Això que els meus pares ha passat una mica, eh? Perquè el meu pare, que és com... No sé... El túnel de les glòries, de com arriba a roncar.
El túnel de les glòries ronca?
Quan feien les obres.
Ah, les obres, val.
Sí, sí. I, ostres, la meva mare, encara que es posi uns taps d'aquests com de... No sé de quin material.
Sí, de cera.
No, silicone, crec que són de cera, d'aquests clàssics, sí. Que tu li pots donar la forma, però crec que se'ls posa més o menys fins al queixal, per no saber res. I malgrat això, el meu pare, que... combina el soroll de túnel de les glòries en obres amb algun que altre sobresalt fruit del seu propi ronc. És un home que... Saps quan reanimen algú les pel·lis?
I van viure durant molts anys, dormien junts. Mereix un monument de mare.
No, ja dormen junts.
Tolerància te l'has plantejada, eh? El que pot passar a partir del que estàs dient.
No ho sé. No, mira, sóc fill únic, això està molt bé. Espero que no trobin cap persona aquí deixar-li. No, però la meva mare, des que jo no visc a casa, hi ha nits que fa servir el llit que era meu.
Quan no
fill,
pot més. Clar,
quan no pot més i no
claro.
Hi ha. I també hi ha molta diferència de temperatura. Bé, la meva mare, encara que estigui... Bé, per a Premià de Mar no hi fa gaire fred normalment, però si el carrer està a 10 graus ho obre tot, a l'hora que sigui, i el meu pare gela, i llavors la frase preferida del meu pare és fa més fred a dintre que a fora.
Jo el que ha dit la Mònica hi trobo un problema, per això, perquè llavors el dia que tens moltes ganes d'estimar-te molt, exactament, si hi han dos llits separats...
Els ajuntes, t'hi trobes, i si no, en un llit, no? I a veure que no hauràs fet en un llit individual...
A vegades vas de viatge i trobes... Oh, mira, habitació separada, això no ho deien, i t'has de trobar en situacions de molt d'amor, que diria el Joan, que hi ha gent que té un tamany. O sigui, jo tinc un tamany, jo no es pot
equipar el peu, diguem. Jo tinc el peu molt gran, eh? Tu pots tenir situacions d'amor en un llit individual, jo t'hi veig.
No sé què dir-te.
Ja esteu entrant en temes ja relliscosos, eh?
I si el sostre és d'aquests que fa una mica de baixada... Ai, mira, quina bordilla més cuca.
Això depèn de la posició.
Has de triar entre estirar o allà, que et toca el cap al sostre tota l'estona.
No veig que hi hagi molt seguiment d'aquesta política de les dues habitacions, eh, Eugeni? Em sembla que...
No,
però seria la millor per a descansar la persona. Pensa que després t'alçaries més descansat i la resta del dia, que sí que passes junts en les zones comunes, la cuina, el menjador, jo què sé, la sala, estaria la persona més resetida, perquè quan no se descansa bé, el sant demà estàs de mal hòstia, en la castanya torta. Això és així. Aleshores, crec que seria interessant. Aniré plantejant.
Exacte, més plantejant.
Tenim un altre WhatsApp de l'Ostrell dient de què esteu parlant.
No, algú de Recursos Humans de la Corporació Catalana sí que n'he rebut algun WhatsApp de... Molt interessant, això d'avui. No he preguntat llits separats o no, no he preguntat per les ventositats. No m'he atrevit, que és el càrrec de Recursos Humans. Per tant, deixa moltíssim.
Però el que passa que no podem parlar de les coses naturals de la vida. Home, per favor.
També tinc una cosa, m'obligues després a fer uns canvis de tema, que és el que faré ara, que realment ho tindré una mica complicat, però ara ho faré.
Despeig a Hezbollah,
No, deixem-ho estar. Eugeni, gràcies.
Abraçada.
Vinga, igualment, fins la setmana que ve. 7:02. El que deia, canvi radical de tema, perquè Pedro Sánchez ha fet ara un altre gest perquè Junts per Catalunya li aprovi els pressupostos. Desclassificarà documents del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, relacionats amb els atemptats del 17 d'agost de l'any 2017 a la Rambla de Barcelona i al port de Cambrils. Uns documents que posarien de manifest quina va ser la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI. Junts havia insistit molts cops a conèixer aquesta relació, si és que existeix o no, entre ESAT i el CNI, i ahir van aconseguir pactar-ho amb el PSOE a la Comissió d'Investigació dels Atemptats al Congrés. Qui sempre ha anat, però, al darrere d'aquesta informació és Xavier Martínez, és el pare del nen de 3 anys que van matar a l'atemptat de la Rambla. Per això saludem el seu advocat, Jaume Alonso Cuevillas. Senyor Cuevillas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El govern espanyol s'ha obert a oferir ara el registre de visites, per exemple, que va rebre l'imam quan era a la presó de Castelló, també la transcripció de totes les entrevistes que va tenir amb els responsables del CNI. Què li sembla aquesta posició, aquest canvi de posició del govern espanyol, que fins ara s'havia negat a desclassificar aquests documents?
Bé, és una bona notícia. Nosaltres, des que vam comparèixer en nom del Javier Martínez, del pare del Xavi, a la causa de l'Audiència Nacional, el nostre objectiu des del primer moment era intentar esbrinar la veritat i, per tant, vam intentar indagar a les relacions entre ESAT i els serveis secrets espanyols, quines visites havia rebut a la presó, perquè després se li havia revocat l'ordre d'expulsió i s'havia donat un permís d'estar de llarga durada. I de tot això no hem obtingut resposta. D'algunes de les qüestions es deia que estaven subjectes a la llei de secrets oficials, una llei, recordem, de 1968, signada encara per Franco i Fraga Iribarne, que és una llei absolutament obsoleta que permet aquesta opacitat de l'Estat. I, per tant, el pla de treball de la Comissió d'Investigació dels Atemptats del 17A es preveu que es faciliti tota aquesta documentació i, especialment, que es desclassifiquin tots aquells documents que puguin encara avui mantenir el caràcter de secrets relatius als atemptats del 17A.
Diuen des del govern espanyol que això demostrarà que no hi ha res a amagar i que no hi ha cap mena de relació secreta ni cap document que pugui donar alguna informació que ens pugui sorprendre. Què n'espereu? N'espereu que surti alguna cosa sorprenent o simplement és que hi hagi aquesta transparència per saber exactament el que hi ha?
Veurem què és el que surt. D'entrada, no se'ns ha volgut facilitar mai les relacions entre l'imam i els serveis secrets espanyols, que consta que va rebre visites a la presó quan estava complint condemna per un delicte greu. No se'ns ha facilitat mai tampoc la documentació relativa a l'expedient d'expulsió, com misteriosament aquest expedient d'expulsió d'Esati és revocat, i no només es revoca l'ordre d'expulsió, sinó que se li dona un permís de llarga durada. Però després és de suposar que entre la informació reservada o secreta ha d'haver-hi molta més. Recordem que el comissari Villarejo va parlar d'unes notes d'intel·ligència, en virtut de les quals ell mateix hauria informat que això... doncs que hi havia una monitorització de la cèl·lula, que sembla ser que, ho va dir ell, que això era un ensurt que se'ls va escapar de les mans. A veure què és el que hi ha, quines notes d'intel·ligència que han d'haver-hi, les mateixes notes d'intel·ligència que els serveis secrets van redactar quan visitaven el Sati a la presó de Castelló. Tot això és el que volem veure.
A ningú se li escapa que això pot ser un gest del PSOE per intentar atreure Junts per Catalunya a l'hora de votar el sostre de despesa i, per tant, uns hipotètics pressupostos de l'any que ve. Us sap greu que aquesta informació es faci pública ara com un element més d'aquesta negociació més política? Potser que haguéssiu preferit que hagués estat només per l'interès d'aquesta documentació que es fes aquest pas?
No haurien d'haver arribat aquí. La llei de secrets oficials espanyola del 68 és una llei que no té cap, no hi ha cap llei comparable al context europeu. És una llei que es va dictar en una dictadura i que avui ha quedat totalment obsoleta. Per tant, és de lamentar que hagin de dependre de conjuntures polítiques per obtenir allò que en una societat democràtica tots els ciutadans haurien de poder tenir dret a saber quan han transcorregut tants anys de moltes coses.
I espereu que amb aquesta desclassificació de documents acabi la controvèrsia i, per tant, sapiguem tot el que hi hagi i que no quedi ombres de dubte o no?
Veurem, perquè amb el pla de treball acordat es diu desclassificació per part del Consell de Ministres de la informació reservada o secreta, diu que puede existir en relación a los atentados de los días 17 y 18 de agosto. I llavors veurem el moment que desclassifiquen si hi ha altra documentació que potser és molt rellevant, però que qui hagi de desclassificar considera que no està directament relacionada amb aquests atentats i potser es deixa de facilitar.
Doncs estarem pendents.
No ho sabrem, de fet.
Doncs estarem pendents de què és el que es desclassifica i conèixer aquests documents per tal de saber què és el que es pot fer públic. Jaume Alonso Cuevillas, advocat de Xavier Martínez, el pare del nen de 3 anys que van matar en aquell atemptat de la Rambla de Barcelona. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Falta un minut per dos quarts. No sé què us sembla. al final és tan fàcil com saber el que hi pugui haver. No, no sé com ho veieu.
Sí, al final, quan hi va haver els atemptats, ràpidament es va començar a parlar de la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI. L'Estat en el seu dia va ser prou reticent a explicar aquesta relació. D'altra banda, també és normal, perquè al final, quan es tracta de matèria reservada o classificada, l'Estat es defensa des de molts llocs i, per tant, pot tenir la temptació de no voler compartir determinada informació. El problema està que quan canvien les majories, hi ha coses que has d'estar disposat a cedir, i al final Junts ha pressionat per aquí. Això és un compromís que no és d'ara, sinó que és el compliment d'un compromís al qual es va arribar l'agost de l'any passat per la constitució de la mesa del Congrés dels Diputats. Vull dir que han trigat un any a aconseguir-ho, finalment ha passat, i crec que, com deia l'advocat Covillas, al final el que no hauria d'estar vinculat és que les majories polítiques serveixin perquè un estat sigui més o menys transparent. Si el PSOE no hagués necessitat els vots de Junts, això no hauria passat. I no és casualitat tampoc que això arribi en un moment en què el PSOE necessita els vots de Junts per aprovar els objectius de dèficit i els eventuals pressupostos en cas que es presentin i que s'aprovin. Vull dir que al final tot està vinculat, i si és per saber més coses del que va passar a Catalunya el 17 i el 18 d'agost del 2017, doncs endavant.
Sí, està molt bé que diguin no hi ha res a amagar, i han trigat 7 anys a desclassificar aquests documents, i com deia l'Oriol, és per la conjuntura política, per la debilitat parlamentària que té ara mateix el PSOE, que està en mans de Junts i també condicionat pel fet que el Partit Popular no col·labora amb res, i és normal que no col·labori, perquè si no el senyor Feijóo no podria dir allò de Espanya es trenca i que Pedro Sánchez està en mans dels independentistes catalans. A favor de desclassificar documents del CNI també es podria fer amb altres episodis, per exemple, del franquisme, o de venda d'armes a països que no respecten els drets humans, o bé d'espionatge que s'ha fet a activistes, a periodistes, a representants polítics. Veurem, com deia el senyor Cuevillas, què és el que es desclassifica, perquè ja hi va haver una desclassificació parcial sobre l'espionatge a polítics catalans amb el sistema d'espionatge israelià. Veurem fins on s'arriba, però penso que és una bona notícia ara, condicionada per la necessitat de Pedro Sánchez, que d'altra banda tampoc el veig massa preocupat per la legislació, perquè va fent aquest tour internacional, ara a Nova York, amb aquestes sortides que li agraden tant per marcar perfil internacional.
Bueno, els presidents de govern, a mesura que avancen els seus mandats, cada vegada més passen més dies a l'estranger que no pas al seu país. Això sembla que és una màxima que no només s'aplica a casa nostra, sinó pràcticament a tots els països del món. Jo és que crec que la desclassificació respon a una cosa que Junts ha vingut dient des del primer dia, que és un mantra que s'ha repetit, i per tant que jo crec que és absolutament inversemblant, i trobo que qui pensa aquestes coses doncs realment s'ho té que fer mirar, que és la idea de que l'atemptat del 17 d'agost del 17 a Barcelona es va muntar per part de l'aparell de l'Estat i les clavegueres, etcètera, 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 per desestabilitzar una Catalunya que en aquells moments estava a les portes d'un referèndum de la independència. Aquest és el mantra de les manifestacions que s'han fet el dia dels aniversaris dels atemptats. Aquest és el mantra que hem anat llegint a les xarxes socials cada vegada que hi ha hagut també l'aniversari dels atemptats. I, clar, jo desconec l'imant aquest quina mena de relacions havia tingut amb el servei secret espanyol. Tots els serveis secrets i tots els serveis de seguretat tenen relacions, perquè és per definició la seva feina, amb tota mena de gent que no són gent amb una reputació intachable. D'aquí, establir com a teoria política l'aparell de l'Estat va muntar un atemptat perquè així es estabilitzava l'1 d'octubre, i ara aprofitar la debilitat parlamentària de Sánchez per tornar a treure aquest tema, i el que encara és pitjor, Sánchez una vegada més, com ja ha fet tantes vegades amb l'independentisme, comprar aquest relat, a mi tot plegat em sembla que tot el que estem discutint del pressupost, res té a veure amb el pressupost. Tot té a veure, i Puigdemont se li entén tot, ho expliquen aquests tuits en cíclica que ell fa llarguíssims. Tot això té a veure amb política, té a veure amb la independència, té a veure amb la desestabilització, i, sincerament, qualsevol, sigui el PSOE o sigui el PP, que intenti arribar a alguna mena d'acord amb un partit, que és un partit d'agit-pop, com és Junts, no tindrà com a retorn mai cap mena d'estabilitat.
Però aquest mantra, Joan, perdona, aquest mantra sobre si l'estat hi havia tingut o no alguna cosa a veure amb els atemptats del 17A, que tu dius, Junts agafa aquest mantra, però qui obre el meló d'aquest mantra és l'excomissari Villarejo. És que deixa anar estupendo aquesta teoria de la conspiració. Sí. I no és Junts que la genera. Ell simplement és, arran d'unes entrevistes que fa l'excomissari Villarejo, posen sobre la taula aquesta possibilitat. Sí que és veritat que Laura Borràs i Quim Torra potser la magnifiquen, però no són ells els que se la inventen.
I perdó, quina credibilitat li tenen que donar a un individu com Villarejo, així és...
En Villarejo es proteja una cosa, i és que depèn de si el que diu t'interessa o no t'interessa, li dones credibilitat o no li dones credibilitat.
Jo, en general, no n'hi donaria gaire, ni en un sentit ni en un altre.
Jo no gaire, però és veritat que depèn del que diu, uns s'hi agafen o uns altres no. I a mi, jo que estic en la teva línia, que crec que no hi va haver mà negra, òbviament, de l'Estat en aquests atemptats, però si hi ha algú que té aquesta sensació o aquest mantra, una manera de desactivar-lo és això, desclassificar els documents i ensenyar i dir, escolta'm, aquí hi va haver una sèrie d'errors o no, i va passar això, i ja està. És la manera de desactivar-ho, perquè si no sempre hi haurà aquest mantra de no, és que ho amaguen, és que no ho volen, no ho volen desclassificar, aquí hi ha alguna cosa amagada...
I ni que sigui efectes també d'evitar episodis similars en el futur, perquè si recordem hi ha un llibre fantàstic que es diu La Torre Elevada, sobre els atemptats de l'11 de setembre a Nova York i a Washington, que explica perfectament com la descoordinació entre els cossos policials i els serveis d'intel·ligència dels Estats Units estan al darrere de per què es van arribar a produir els atemptats. Vull dir que al final està sempre molt bé saber per què van passar les coses, amb qui col·labora el CNI, i estic totalment d'acord amb tu, Joan, que al final i els serveis d'intel·ligència dels països han de parlar amb els dolents.
Però
els dolents
vull,
són els que fan coses
vull,
dolentes.
Però vull, Oriol, que una cosa és la coordinació, les errades, la incompetència, i l'altra cosa és la conspiració de l'Estat per muntar això amb un objectiu que és d'esbombar l'1 d'octubre.
I també es va dir molt allò de no, el Margall havia dit que les vamos a dar un susto, no sé què, abans de...
Passaran coses, no?
Passaran coses, home... Coses ja en podien passar unes quantes. No sé si un atemptat de caire islamista a la Rambla de Barcelona formava part dels plans de l'Estat, però fan a l'1 d'octubre. Però és veritat que aquesta teoria des de determinats sectors de Junts s'ha fet anar molt, i el mateix advocat Cuevillas, que és una persona de prestigi, una de les seves línies de defensa en el judici és que no hi havia proves que l'imam estava mort, per exemple.
Quan els forenses havien notificat la mort en aquell accident, en aquella explosió del Canà.
Explosió a les cases del Canà, sí. Això que és una línia de defensa que s'ha fet servir molt, en el judici es va fer servir amb fruïció, vaja.
Veurem, perquè també és veritat que qui vol creure que hi ha una mà negra la continuarà creient igual, perquè ara no han desclassificat una part dels documents o no ho han desclassificat tot o els han manipulat, és a dir, sempre hi haurà, però és veritat que com més coses se sàpigui, menys marge per la conspiranoia i ja.
Després l'11M va ser 13 anys abans i encara s'està discutint qui va ser.
Però cada vegada menys, sí. No? És a dir, perquè cada vegada hi ha més certeses i, per tant, la cosa queda com molt reduïda. Passant 7 minuts de dos quarts, veurem, quan sapiguem exactament què és el que es desclassifica i quin recorregut té, doncs podrem veure com s'agafa i quina interpretació es fa de tot plegat. Passant 7 minuts, com dèiem, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Quim Masferrer, què hi posem?
Uf, avui estic...
Un Colacao calentet?
Mira que ets bona gent.
Què et dic jo sempre? Que estàs a un Colacao?
De veure les coses d'una altra manera.
Equiliquà, aquí el teu Colacao.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme. Ja fa 4 temporades que t'ho expliquem tot a Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tria el
i amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. A l'API web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Amb el suport de Finisher, de Kern Pharma, la suplementació nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya. Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia, un espai al web de la Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Atenció, jugadors i desenvolupadors. No us perdeu Indie Dead Day, l'esdeveniment més important de videojocs. Vine a la Farga de l'Hospitalet del 27 al 29 de setembre i podràs conèixer creadors, provar jocs únics i participar en tallers i conferències del sector. A més, hi haurà una fira d'ocupació perquè puguis trobar la teva oportunitat laboral. Compra les teves entrades ara a indiedeadday.es.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma, i volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Entre l'1 d'octubre i el 2 de març de 2025, amb motiu de les obres que Adif realitza en el corredor mediterrani, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Salou-Portaventura per als viatgers de les línies dels regionals del sud. Els usuaris de la línia R16 disposaran d'autobusos directes entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders, mentre que els viatgers de les línies R14 i R15 es desviaran per la línia de Sant Vicenç de Calders, la plana de Picamoixons. Consulteu els nous horaris a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Catalunya migdia.
D'aquí a 19 minuts seran les 4. Hem dit que aquesta sessió del govern de voler desclassificar o obrir-se la possibilitat de desclassificar documents del 2017 dels atemptats de Barcelona i de Cambrils fa tota la pinta de ser un gest per intentar atreure Junts per Catalunya en la negociació de pressupostos de l'Estat de l'any que ve. I això ha molestat Esquerra Republicana, perquè considera que es fa molt més cas a Junts per Catalunya que no pas a ells, que també són socis del govern espanyol. De fet, Gabriel Rufián ho ha expressat així al Congrés, ho ha expressat ahir. Gabriel
Rufián. Bienvenido sea, si abre la negociación, ahí estaremos. Ahora que entienda el PSOE que si la abre para unos, la abre para todos. Empezamos de cero, ¿vale? De acuerdo. Ya está. Seguramente no tendremos los mismos intereses que la derecha catalana, pero lo intentaremos.
¿Se ha equivocado el gobierno?
Siempre es un error no plantarse frente al chantaje de la derecha. Siempre. Tenga la bandera que tenga.
Don Rufián demanava al govern espanyol que es plantés davant la dreta, Junts per Catalunya. Aquestes declaracions de Gabriel Rufián les ha respost a través de X, de l'antic Twitter, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha contestat: de debò, aquest sempre havia estat el discurs de Ciutadans i del PP. I Rufián, de nou, li ha replicat també a la mateixa xarxa: aleshores ens votaríeu alguna cosa. No sé què us sembla aquesta picabaralla entre els dos partits principals independentistes que són suport del govern espanyol i que van competint entre ells per veure quin treu més o a qui li fa més cas al govern espanyol.
Aquesta competició va començar quan parlàvem abans, de fet, amb la constitució de la mesa del Congrés l'any passat, l'agost de l'any passat, i continua i es perpetua perquè en un moment de descomposició la competició continua vigent. A mi hi ha una cosa que no em quadra, potser perquè no en sé tant com ell, sobre les declaracions de Gabriel Rufián. Vale, de dretes n'hi ha unes quantes, és igual la bandera que sigui, però és una dreta que en tot cas està demanant que s'ampliï, crec que del 0,1% fins al 0,8% al sostre de dèficit de les comunitats autònomes. Per tant, crec que Catalunya podria arribar a gastar més de 2.000 milions d'euros més a través d'aquesta ampliació del dèficit que et permet tenir més despesa. No sé si totes les dretes volen això, no ho sé. Insisteixo que segur que en sap ell molt més que jo. I després hi ha una altra qüestió, que és que mentre Esquerra i Junts continuïn discutint-se per coses tan petites i al mateix temps coses que són tan grans, perquè al final tu pots discutir-te per un to, pots discutir-te per un tuit, que ja és prou ridícul, eh? Et pots discutir perquè ara tu vols que et nomenin aquest o l'altre, et pots discutir per influir més o menys a Madrid, però al final, si tu el que vols és tenir més recursos per la Generalitat, el més normal no és que et barallis o que competeixis, sinó que més o menys col·laboris. Més encara, tenint en compte que qui presideix la Generalitat és el PSC i no un president d'Esquerra o de Junts. Vull dir que no sé on porta la lluita de tuits, bueno, sí que sé on porta, que és el que governa el PSC, bàsicament.
I el que passa és que no han entès res, o sigui, els partits independentistes venim d'una diada amb una participació escassa. Venim d'un estudi que certifica que la joventut cada vegada es declara menys independentista. Llavors, no han entès res? No han entès que si volen aspirar a alguna cosa o tenen una estratègia comuna o això ja no va enlloc, i com tu bé deies i parlàvem la setmana passada, hi ha Salvador Illa per estona, que va pel carril central i ni s'immuta, i després aquest intent de Gabriel Rufián des de la setmana passada, quan Junts no va votar a favor del lloguer de temporada, aquest intent de situar-lo tan a la dreta al costat del PP i de Vox, no? Perquè és molt explícit, i jo crec que fins i tot ha pujat el to Gabriel Rufián. Llavors, a mi, francament, em sembla patètic que estiguin barallant-se per qüestions com aquesta. Com deia l'Oriol, forma part de l'acord perquè hi hagués una majoria progressista a la mesa del Congrés, a què arriben el PSOE, Esquerra i Junts l'agost de l'any passat. Per tant, bé, puc entendre certa molèstia, però suposa que el PSOE s'haurà de seure a fer aquest grup de treball per engegar aquestes comissions amb els dos partits.
Bueno, el terme dreta independentista també l'han fet anar des de l'entorn de Moncloa, o sigui, no és un invent específic, no és un invent específic de Gabriel Rufián.
No,
a partir de les darreres votacions que Junts ha tombat i a partir de les declaracions de Puigdemont dient que ells no estan ni en un bloc ni en un altre, des de Moncloa i des dels mitjans editorialment més afins amb ells, s'ha començat a fer anar aquest terme per desmarcar-se de Junts. Jo crec que el que estem veient aquesta setmana és les conseqüències de la reunió de Ginebra de divendres a la tarda, a la que semblava que la reunió podria no haver anat bé, en el sentit de que no s'hagués arribat a cap mena d'acord, i jo crec que ara és evident que la reunió des del punt de vista de Junts va anar no bé, sinó molt bé, perquè a partir de la reunió de divendres segurament Cerdán hauria de tornar a Madrid i li hauria de dir a Sánchez, escolta'm, o comencem a cedir, o senzillament això s'ha acabat, i a partir d'aquí hem vist la proposta aquesta de traslladar una part del dèficit a les comunitats autònomes, parèntesi, no sé si és de dretes o d'esquerres, però això el que no és gratis, o sigui, el dèficit el paga algú, que ho sapiguem tots, no és un regalo.
Sí, no,
hem vist el tema de la desclassificació dels papers, i per tant, les reunions des de la perspectiva de Junts van a bé. En tot cas, la pregunta que ens hem de fer és perquè cada vegada que Junts es reuneix a Ginebra amb el Partit Socialista, sembla que treu grans avantatges, i en canvi, quan ho fa Esquerra, sembla que sigui una espècie de mesell i que tot sigui oli bon llum.
Però tu creus, Joan, que Junts, el seu disgust pot durar eternament? És a dir, que poden fer caure Pedro Sánchez, deixar la Moncloa en mans del Partit Popular, que això segurament faria o facilitaria que Salvador Illa estigués durant més temps a Palau?
Aquest dematí he sentit unes tecles de Míriam Nogueres a la que ella feia una distinció entre la possible ruptura de Junts per Catalunya amb els socialistes i el final de la legislatura, i on té ella deia, escolti, nosaltres podem trencar amb els socialistes, però això no implica el final de la legislatura. Míriam Nogueres, Dixit, eh? No jo, i estic bastant d'acord amb la portaveu de Junts. Tu et pots allò blindar a Moncloa. Crec que els catalans som experts en veure un Parlament de baixa intensitat amb poca productivitat legislativa, i ho hem viscut durant tots els anys del procés, i per tant no hi veig un problema a la ruptura amb Junts, ja que Sánchez segueixi, crec que és compatible.
Veurem què és el que acaba passant. Falten 12 minuts per arribar a les 4. Va, segon canvi radical de tema avui. Una pregunta que us faig oberta. Sou d'aquells que quan us fa mal una cosa, no mal de cap, eh? Us fa mal una cosa, entreu a Google i busqueu el símptoma que teniu per veure quina malaltia us dona?
No.
Sí.
Li veia la cara a la Mònica.
Jo sóc addicte a tots els medicaments, ho sento.
Tampoc no és gaire bona solució, eh?
No, ja sé que això no s'ha de dir, però és la veritat.
Doncs ara la gent com la Mònica que entri a Google a buscar la malaltia, potser ho té una mica més fàcil. Google implementarà a Espanya el YouTube Health. És un nou cercador de salut gratuït que assegura que tot el material que ofereix prové de fonts mèdiques fiables. El que s'ha de fer és actualitzar l'aplicació de YouTube i podrem disposar de continguts que han fet professionals experts i institucions consolidades. Per tant, amb aquesta eina s'acaba allò de buscar informació a Google sobre una malaltia, uns símptomes i trobar-nos amb qualsevol resposta que pot ser veritat o no d'un àmbit tan delicat com és el de la salut. Saludem el Salvador Massí, metge, investigador, divulgador científic. Salvador, bona tarda.
Hola, bona tarda, Catalunya.
No acabarem amb la gent com la Mònica, que quan té un mal de cap va a buscar a Google a veure el que. Però, home, si els continguts que troba venen una mica avalats, o venen avalats per experts, home, una mica més fiable sí que pot ser, no?
Sí, jo estic a favor, crec que és una bona notícia. En tot cas, crec que hi ha d'haver-hi una feina de filtre, l'ha de fer algú. Crec que els mitjans tradicionals ho estaven fent, si més no, recordem durant la pandèmia, al cap i a la fi hi havia molt de soroll i al final eren els mitjans una mica els que marcaven les fonts més fiables, amb errors o èxits, això és una altra història. Que ho faci Google mateix em sembla molt encertat, però una mica el problema és que la gent hi vagi, la gent ho entengui. La gràcia i l'inconvenient d'internet és que hi ha molta informació disponible, molta d'ella és desinformació, no informació, i aquesta tria la gent no sempre sap o vol anar al lloc adequat a buscar-les, perquè saber, per exemple, anar a buscar, escoltar a l'expert és una cosa que més o menys tots sabem o podem fer, no? No cal que Google ens ho faci. Per tant, crec que és un pas endavant, és positiu, però no crec que sigui la solució final al problema.
És que al final, en medicina també passa el mateix que en política, que en esports i en qualsevol altra cosa, i és que quan busquem una informació, el que volem és el que nosaltres creiem o el que nosaltres volem que ens confirmin, eh? És a dir, si jo crec que tinc un càncer, diguem-ne, vull que em diguin que tinc un càncer, i si em diuen que no ho és, pensaré, no, buscaré una altra opció perquè el meu deu ser molt greu. Això és un mal que tenim molt extès.
Sí, sí, efectivament, i això, i com que avui en dia hi ha prou opinions com perquè trobis la que t'agrada, no hi ha problema, segueixes buscant. I crec que el problema ve més de, potser, una educació bàsica de la societat, no? D'ensenyar-nos a tots què vol dir ser crítics amb la informació, ser crítics amb les dades. Això que estàs dient, que és el biaix de confirmació, sí, que sí. És una cosa molt coneguda que, sí, sí. Que patim tots, hem d'aprendre a lluitar-ho, hem de ser conscients que existeix el primer pas, que si no malament, i crec que la feina bàsica s'ha de fer, és més lenta i s'ha de fer més de base, d'escoles, d'ensenyar pensament crític, de dir, d'acord, ara teniu tota la informació del món disponible, com la triem? Com triem la bona? No us quedeu amb la que escolteu, amb la més cridanera. El que ens està passant amb els joves, per exemple, i ho veig a casa que tinc un adolescent, és que el que diu TikTok va a missa. I preguntes, això on tu ho saps? És que ho diu TikTok. I ja, bueno, clar, però què és TikTok, no? TikTok és un mitjà que hi ha dades molt correctes, molt bones, efectivament, pots informar-te molt bé o no. Llavors, aquesta, la clau, crec jo, de la societat del futur és aprendre a triar entre informació. I això, ja dic, que és una feina, em sembla, de molt llarg termini.
Per això el que està presentant ara Google és una eina més, però allò que deien de el doctor Google és l'últim doctor que hauríem de consultar, això hauria de continuar sent allò, anant a missa.
Sí, sí, parleu amb metges, tots els metges diuen el mateix, que estan tips de que els vinguin els pacients amb el diagnòstic fet. I és que Google m'ha dit això, clar, home, a veure, espera, que és una mica més complicat, eh? Hem fet una carrera, hem estudiat una sèrie de coses per entendre i la cosa no és tan senzilla. És cert que està molt bé que la gent estigui informada, crec que això és una millora, sens dubte, de tenir el pacient a les fosques no és vàlid. Això també ha fet posar les piles als metges, els metges estan ara obligats a explicar millor les coses, això també crec que és correcte, perquè a vegades estàvem una mica en el nostre bombolla tancats i, per tant, hem de tenir aquesta comunicació molt pacient, però dins d'uns límits i d'una lògica. No pots pretendre saber igual que una persona que ha fet una carrera i que porta un temps treballant en un tema, havent fent una busca al Google o preguntant a la IA de torn quin mal tinc.
Clar, el que fa Google ara és anunciar que implementa això a Espanya. Això ja funciona en altres països i realment la quantitat de consultes que es fan a nivell mundial és espectacular. Als Estats Units, per exemple, s'han comptabilitzat més de 20 milions de visites només l'any passat, però el Brasil, el Canadà, França, Alemanya, el Regne Unit, l'Índia, el Japó, Mèxic, Indonèsia o Corea del Sud també funciona. Hi ha més de 9 milions i mig de continguts totals. Vull dir que és una eina molt potent i que la gent, quan s'hi acostuma, consulta molt.
Efectivament, jo crec que és més una qüestió d'això de costum, d'hàbit. Tu, si saps que allà és la informació correcta o la més propera a la correcta, doncs, i has de generar aquest hàbit i anar portant la gent cap allà, sempre tindrem una part de la població absolutament refractària a les dades. Això ho sabem, tenim els antivacunes que no els convenceràs mai, tenim els terraplanistes, aquests sempre existeixen, i aquests veuen amplificades les seves opinions per internet perquè tenen un lloc on poden expressar-se i escampar la seva ideologia molt bé. Però aquests, ja, com que no els salvarem, aquests, anem al gruix de la població, que són els que són influenciables per aquests per aquests extrems, diguéssim, i anem a encaminar-los. No dir-los que han de triar o que han d'escoltar, sinó mira, aquí hi ha unes fonts que són les més correctes que hem trobat. Informeu-vos aquí i a partir d'aquí preneu les vostres decisions.
Després un altre dia entrarem amb la gent com el Joan López Alegre, que diu que es fot qualsevol medicament, no? Que l'automedicació tampoc no seria molt recomanable, eh?
Potser no, no. Jo crec que, a veure, jo sóc molt partidari de fer servir la química pel que serveix. O sigui, els fàrmacs són una gran millora, són un gran avenç i els hem de fer servir quan s'han de fer servir, però només quan s'han de fer servir. I sí que és cert que vivim en una societat que tots volem la píndola que ens solucioni el problema, no? Una píndola per aprimar, una píndola per fer exercici, una píndola pel que sigui, no? Algunes sí que existeixen i quan existeixen s'han de prendre, quan toca, però a vegades no, i a vegades hem de fer altres coses.
No sé si Joan, Mònica o Oriol teniu alguna pregunta més o algun dubte.
No, jo li dono la raó a Salvador Massip, cal més filtre, i jo he de dir que, tot i que sóc de les que mira, filtro, és a dir, no entro a la Babalà, no entro a qualsevol lloc, ja busco una revista mèdica o algun article, és a dir, ja he fet un primer filtre aquí, però crec que, com deia ell, això ha de començar...
I si no t'agrada el que trobes, ho acceptes o vas a buscar una segona opinió, una tercera, una quarta, una cinquena, fins que trobes el que realment vols, eh?
Jo vinc de família de metges i això m'ho tenen prohibidíssim.
I per família de metges i continues consultant a internet, eh?
D'amagat, clar.
Perquè no et convenç el diagnòstic.
Clar. No, perquè la primera consulta la fas i dius, vale, després vaig al metge, però és aquell temps que passa entre l'hora que tens visita i el moment que t'has trobat malament, però crec que tot s'arregla, com deia en Salvador, doncs formant sobretot ja de ben petits.
Ho trobo ideal com a portal, perquè és com la llei de qualitat democràtica versió salut, això que esteu parlant.
No, però hi ha un problema. Moltes vegades, això, els que ens dediquem al món dels mitjans ho sabem, que moltes de les peces que funcionen més en qualsevol diari són aquelles vinculades a la salut o als hàbits. Moltes vegades el perill de l'algoritme de Google en funció de quines respostes es donen i quines no, qui redacta els continguts, si els continguts passen a un determinat sedàs tècnic o no, crec que això també és important d'anar-ho controlant, perquè si no et pots trobar amb revistes que tenen extraordinàriament ben treballat el tema del SEO, que surten molt amunt a les respostes i que poden tenir un rigor escàs, i en canvi publicacions amb un cert nivell doncs no surten tan amunt, i això és un problema que ens hi trobem tots cada dia. Jo no, això de la salut jo no ho miro, però problemes tinc al metge, diria. Imagina't no, buscar al Google.
Ara,
al final, si mires qualsevol cosa, m'ha fet unes...
És que... Ara un negacionista. És que ho tenim tot. Tenim algú que consulta... Salvador, has de venir a salvar-nos mai més ben dit, perquè tenim algú que consulta internet, un altre que es medica ell sol, i l'altre que no va al metge perquè no li diguin que està malalt. Vull dir, que els tres exemples fatals, no?
Si mires qualsevol cosa, no, vostè es morirà. Al final, sempre hi ha algú supergreu. Al Google sempre et surà algú de... No, estàs fotudíssim, si no et cuides això. Bueno,
no has d'entrar a Google.
No, clar, això no.
Això és cert. Al Google sí que és veritat que això em passa molt, que quan vas allà tens totes les malalties del món, i de fet això ens passava. Quan estudies medicina, quan acabes una classe, tots estaven convençuts que teníem aquella malaltia que ens acabaven d'explicar. Això és una cosa molt, molt humana, et passa sempre. Però crec que, per un costat, crec que és correcte que el pacient s'informi, com deia, això està molt bé, que busqui diferents fonts, i, per exemple, si és el que estàvem dient, no és quedar-te amb la que t'agrada. Si tu has buscat 10 fonts i 9 diuen una cosa i una diu la contrària, encara que aquesta una t'agradi molt, segurament és que és la que no és correcta. És una qüestió també, a vegades, de números, no? I crec que educar en aquest sentit crec que és bo, i educar sobretot en el sentit de al metge s'hi ha d'anar, és important no deixar passar les coses. Hi ha malalties que, si no les agafes de temps, es complica molt. El càncer, la primera que tots ens ve al cap. Per tant, revisions, que una cosa diferent, que et notes diferent, que no estàs ben bé al metge. Abans que anar a consultar a Google i que et digui que t'estàs morint, acaba de veure el metge que t'explica una mica millor què passa.
Té un punt surrealista que s'hagi de fer aquest recordatori, sí. Perquè efectivament s'ha de fer, perquè hi ha gent com l'Oriol Marc que encara continua dient que ell no va al metge perquè no li diguin que està malalt. Salvador Massip, metge, investigador, divulgador científic, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Un plaer, bona tarda.
I ja ho sabeu, teniu una nova eina, YouTube Health, YouTube Salut, per entendre'ns, i allà podreu trobar continguts que estan avalats per la ciència i que no seran sospitosos. I, per tant, això s'implementarà a Espanya en els pròxims dies, les pròximes setmanes. Joan López Alegre, Mònica Hernández i Oriol Marc, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Que vagi molt bé.
Ho deixem aquí. Queden 3 minuts per arribar a les 4. Una mica de publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot. Fins demà.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Avui, a partir de 6:45, tot gira amb la transmissió del Girona Rayo. I després, la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:00,
La TDT del Barça Getafe a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya, Estrella Damm i CaixaBank.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot enviem-ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Com algun jodido capu.
Si està bé a la tarda.
L'univers podcast de Catalunya Ràdio necessita el retorn de l'esport.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. Tornen a l'àvia web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.